5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tot el que això comporta, perquè no es penseu pas que jo vinc aquí i faig això, perquè si no fos pel Toni Olivella, malament aniríem. Per tant, agraïment al Toni Olivella i al Marc, Marc Pujol, que l'ajuda quan hi han conflictes i totes aquestes coses. També gràcies a la Goretti Martínez, vull dir que tots plegats fem això. La Goretti, ja sabeu, és qui, quan acabem d'explicar aquests bocins d'història, doncs els retalla, els posa a la pàgina web perquè vosaltres els pugueu escoltar. Bé, això és el 5 a la setmana, ja ho sabeu, 5 coses, 5 fets, 5 efemèrides, 5 històries del passat que jo intento reviure més o menys explicant-vos-ho i fent d'això. Però comencem sempre amb una cançó, i una cançó que faci alegoria amb això. I hem trobat una cançoneta, no és una cançó amb masses pretensions, però està bé, és italiana, la senyoreta Claudia Paganelli, i porta per títol Il fiume del passato, és a dir, el fum del passat. El que una mica nosaltres intentem aquí, encendre una mica de brasa per veure si fa una mica de fum. Per tant, comencem avui amb Claudia Paganelli, Il fiume del passato.
El 27 de febrer de l'any 1641, el dia que mora a Barcelona l'eclesiàstic i polític català Pau Claris, que seria el 94è president de la Generalitat de Catalunya. Era fill d'una família burgesa, d'origen a Berga, i de la qual l'avi, el pare i precisament el seu germà gran van ser juristes a Barcelona, molt coneguts i molt destacats, i el Pau, que era el petit de tots quatre, també al final va acabar sent jurista, influït pel seu germà més gran. Es va doctorar en dret civil i canònic a la Universitat de Barcelona el 1612 i va ser nomenat canonge i destinat a la diòcesi d'Urgell. Però hem de recordar que en aquells moments Espanya vivia una situació una mica diferent de la que ens imaginem en aquella època, perquè a cada regne anava pel seu compte. Hi havia el regne de Castella, el regne de Lleó, el regne d'Aragó, el regne de Catalunya. I aleshores els reis havien de, quan entrava un rei nou, havien de jurar el càrrec a tots aquests llocs. I l'havien d'acceptar els governs o les estructures de govern regionals que aquí, o de la regió, no posem pejoratius, que aquí estaven representades, diguem-ne, per les Corts Catalanes i pel govern de la Generalitat. Llavors, aquest govern tenia tres braços, per dir-ho així, com ara hi ha l'executiu, l'administratiu i el tal, doncs tenia tres braços, una colla de gent que eren d'origen eclesiàstic, dit que una colla de gent que eren d'origen militar i una colla de gent que eren d'origen civil. I, per tant, a més, tenia les seves pròpies lleis. Això volia dir, o va voler dir, l'any 1261, quan va morir el rei Felip III d'Espanya, que hi va pujar el seu fill, el Felip IV, aquest Felip IV es convertia automàticament en Felip III de Catalunya, però havia de venir a Catalunya a jurar els furs, la Constitució, el que fos, no? Les coses que d'això. I la cosa estava en aquell moment absolutament tibant, absolutament, diguem-ne, histèrics tots, perquè Catalunya tenia una qüestió d'impostos que el rei havia posat i que no hi estaven d'acord, tenia la qüestió de l'observança, Catalunya, el govern de Catalunya volia obligar els oficials reals a complir el dret català i els altres moltes vegades s'acollien a dret espanyol. També hi havia els privilegis de la Inquisició a Catalunya que el govern català o l'organisme català volia retallar. I a sobre encara, una cosa que us sonarà bastant, es queixaven, sobretot els de la branca eclesiàstica, de que només es nomenaven bisbes castellans a les diòcesis catalanes. Tot plegat va fer que quan el Felip IV de Madrid i III d'aquí vingués a Barcelona l'any 1621, com deia, a jurar els furs, doncs, davant d'aquesta oposició, agafés la maleta i se'n tornés cap a Madrid. Les Corts catalanes van quedar aturades fins que l'any 1632 es va reprendre el seu funcionament, però entremig, el 1626, com que la cosa anava funcionant internament, Pau Claris va ser elegit representant d'aquest braç eclesiàstic. Un cop represes les Corts amb els mateixos diputats que quan l'elecció de Pau Claris, doncs es va continuar mantenint la rebel·lia contra la corona, i més que res perquè doncs volien que el rei acceptés totes aquestes coses, i el rei feia una miqueta el tonto. El 22 de juliol de 1638, Pau Claris és elegit diputat eclesiàstic per la Diputació, junt amb Jaume Ferran i alguns altres, i passa a presidir, com que és un noi que apunta bones maneres i sap de què parla, doncs acaba presidint les sessions de la Generalitat i de les Corts Catalanes, on descobreix els grans problemes econòmics que té Catalunya, fruit d'uns anys de mala gestió i, a més, de les guerres que el rei Felip IV aquest, doncs, a Madrid té ell, particulars en França, i que, en realitat, s'ha d'entendre que són guerres entre el regne de Castella i Lleó i el regne de França, el regne de França. Per tant, Catalunya queda una miqueta al marge de tot això, i com que Sepp representa que fa comerç amb França, doncs els reis els acusa de traïdors perquè diuen que mentre ell estava lluitant contra els francesos, nosaltres fèiem contrabando amb els mateixos francesos, no? I com a càstig d'això posa uns impostos més especials, no? Amb la qual cosa Catalunya es va sentint cada vegada més, diguem-ne, agreujada. I arriba el 19 de juliol de 1639, quan els francesos, en la seva lluita contra Castella, insisteixo, prenen el castell de Salses. Catalunya diu, conxos, el castell de Salses és nostre. Per tant, en Pau Claris convoca una lleva de soldats que el 6 de gener de 1640 aconsegueix recuperar aquest castell de Salses. Però en Pau Claris ja ha vist que això pinta malament, i el 1640, i de manera secreta, inicia contactes amb França per fer una aliança entre catalans i francesos enfront de la corona espanyola. Representants de la Generalitat de Catalunya signen el primer pacte a Ceret el 7 de setembre de 1640, amb el qual el rei Lluís XIII de França es compromet a donar suport militar a Catalunya per fer front a l'atac que pugui venir d'Espanya i convertir-se en una república lliure que estarà, això sí, sota la tutela del rei francès. Però llavors els francesos diuen, calla, que aquests catalans estan fluixos, estan dèbils, no? I va apretant, va apretant. De fet, un cop Claris ha fet públic aquest compromís amb França, el 20 d'octubre de 1640 entrarà a Barcelona el general francès Duplessis, i signarà aquest pacte de confraternitat comprometent-se a defensar el Principat. Però, al mateix temps, Espanya reaccionarà, i el 24 de novembre del mateix 1640 entrarà pel sud de Catalunya un exèrcit castellà manat pel marquès de Los Vélez. Estan a punt, el Clarís convoca novament el sometent i enceta la guerra contra Felip IV de Castella, que va avançant en el territori. Però mentre França, què fa? Augmenta les seves exigències. Li diu, escolta, això de ser una república, deixem-ho córrer. Heu de proclamar el rei Lluís XIII de França comte de Barcelona. I això fan justament 3 dies abans de la batalla de Montjuïc, que derrotarà les forces castellanes i aturarà l'atac a Barcelona. Però els francesos continuen apretant i el 20 de febrer de 1641 porten a Barcelona el substitut de Duplessis, el que volen ser que sigui, o volen que sigui, o nomenen directament, capità general de tots els exèrcits. Curiosament, el mateix dia, el 20 de febrer de 1641, el Claris cau greument malalt i l'endemà rep l'extrema unció, morint el 27 de febrer de 1641 enmig de rumors que parlen del seu enverinament. I com que tot aquest enrenou té un epicentre, que és Barcelona, hem buscat una cançó que parlés de Barcelona, teníem el Freddie Mercury amb la Montserrat Caballé i tal, però vam recordar que un dia vam posar una cançó que canta el franxuti Charles Trenet, bueno, francès o occità, bueno, és igual, el francès, deixem-ho així, Charles Trenet, i que porta per títol Barcelona. És una cançó on es poden reconèixer músiques diferents, sardana, no sé què, no sé quantos, i que parla de les grans virtuts i dels grans i de la gran alegria que porta viure a Barcelona. Per tant, recordem la figura de Pau Claris, que ja sabeu que té un carrer d'important dedicat a Barcelona. Recordem la figura de Pau Claris, doncs, amb Charles Trenet i Barcelona.
J'ai revu la Rambla et les fleurs au soleil et le port tout là-bas, Barcelone. J'ai revu dans les rues, sur les places, les boulevards, de belles filles aux yeux noirs. Tout en haut de la ville, j'ai retrouvé la colline qui le soir s'illumine, Tibidabo. Gentille fête à neneux, où la joie d'être deux conduit les amoureux. Ils dansent et l'on pense que le monde tourne bien. Une cloche, médianoche, toute la nuit nous appartient. Mais la nuit se poursuit et le soleil qui se réveille généreux fait au mieux sa besogne. Et les pigeons déjà font leur premier repas, place de Catalogne. C'est ici que le dimanche, au sortir de l'église, un ballet sous les branches s'organise. C'est un cercle de joie qui rassemble à claire-voix ouvrières et bourgeois. Bien des mains vont se lier d'un geste familier, la musique emportée par la brise. S'envole sur les jardins, c'est un écho sans fin, toute la ville le sait bien. La sardane catalane, c'est le rythme d'unisson qui me donne, Barcelone, les premiers vers d'une chanson. Une chanson que je fredonne au retour de ces lieux où mon cœur fut joyeux, Barcelone. Au retour à Paris, que je retrouve lui aussi, chaque fois plus joli.
El 28 de febrer de 1848, el dia que a París es proclama oficialment el govern de la República, que s'havia proclamat així extraoficialment el dia 23. Per entendre tot això hem de tirar una mica enrere. Recordar que hi va haver un senyor que es deia Napoleó, que es va fer proclamar emperador de França i que va regnar durant uns anys fins que els altres poders monàrquics europeus, ell no era rei, ell era emperador, els altres poders monàrquics europeus van aconseguir fotre'l al carrer. Un cop recuperada la monarquia francesa, doncs, després de la caiguda definitiva del Napoleó I, el Lluís XVIII governa durant uns anys i quan mora és succeït el 16 de setembre de 1824 pel Carles Desè, el seu germà, que
començarà a patir perquè la Revolució Francesa ha deixat pòsit, ha deixat malestar, és destronat per la Revolució de 1830. Ha de marxar a l'exili, però abans de marxar a l'exili deixa en el tron el seu successor, Lluís Felip I, que rep el mal nom del rei burgès perquè és d'aquells que tot ho vol arreglar bé. Estableix una Carta Magna que aplica reformes de caràcter liberal, però que les aplica de tal manera que, com sempre acostuma a passar, acaba afavorint els poderosos i sense millorar la classe treballadora, cada vegada més important, ni concedir, i aquí és on té el seu taló d'Aquiles, el sufragi universal masculí que tothom reclamava, vist que la Revolució Francesa ho havia posat i semblava un gran avenç. El 1845, França, a més, comença a patir una forta crisi econòmica que va tancant fàbriques i tal, i per tant, els que estan en contra del govern d'aquest Lluís Felip I, doncs cada vegada són més. I preparen el camí, tot això va preparant el camí per la revolució del febrer de 1848. Es comencen a revoltar, sobretot a París, els francesos, i quan el govern monàrquic d'aquest Lluís Felip I intenta utilitzar la policia i forces armades per reprimir aquesta rebel·lió, els rebels són els que agafen la simpatia de la policia i de les forces armades i obliguen a dimitir el primer ministre François Guizot i, de rebot, uns quants dies després, el propi rei Lluís Felip I. El dia 24 de febrer, per tant, es proclama d'una manera més o menys oficiosa la República davant de l'Ajuntament de París, amb un Parlament i tal, i el dia 28 de febrer de 1848 la Cambra de Diputats es reuneix, elegirà un govern provisional i començarà a caminar la República Francesa. El govern provisional, com sabeu, en un moment determinat ha de convocar eleccions perquè ha de formar unes eleccions per l'Assemblea Nacional. És un govern col·legiat, aquest govern provisional, però que dominen els republicans. Però què passa? Que dintre els republicans hi han els liberals, que són, bueno, allò ni xitxa ni limonà, els radicals que volen tot el d'això, i els socialistes que, com sempre, queden al mig. Però, de totes maneres, aquest govern provisional aprova una colla de decrets que són molt transcendentals. Per exemple, el primer que fa és aprovar el sufragi universal masculí que tothom reclamava, però al mateix temps proclama l'abolició de l'esclavitud que havia restablert Napoleó i proclama l'establiment del que s'anomenen tallers nacionals, és a dir, unes empreses, grans empreses que fa l'Estat, per tant que són de propietat de l'Estat, i que es destinen a donar feina als obrers desocupats. Quan es planteja les eleccions legislatives, però la majoria, sobretot la majoria rural, fa que la victòria sigui pels republicans més moderats. I aquests, bueno, això de posar en marxa idees d'esquerra, ui. Bueno, de totes maneres, formen l'Assemblea Constituent, proclamen de nou la República, ja la tenim, i comencen a fer el que seria, per dir-ho d'alguna cosa, d'alguna manera, la Constitució. Es crea una comissió executiva, però aquesta comissió executiva que ha de fer aquesta Constitució no té en compte aquestes peticions o aquestes necessitats de les classes treballadores. Per exemple, hem parlat abans d'això dels tallers nacionals, doncs bé, la Constitució aquesta, o el govern aquest que es crea, la comissió executiva, no vol sentir a parlar de tot això, provocarà unes revoltes, però com que llavors l'exèrcit ja està controlat, aquestes revoltes es tallaran en formes autoritàries, desmantellaran tota l'esquerra radical i deixaran només els governants més tebis, però, bueno, dintre de tot estan en una república. El 4 de novembre de 1848 es votarà la nova Constitució de la República Francesa, que tindrà una particularitat, entre les moltes que té, l'elecció, ho dic perquè després serà definitiva, l'elecció directa només hi pot haver president de república, un senyor, només hi pot estar 4 anys. No hi ha renovació de mandat. No hi ha renovació de mandat. Es fa el sufragi universal cada 3 anys, es votarà cada 3 anys l'Assemblea Nacional, però el president no pot durar més de 4 anys ni es pot tornar a presentar. Què passa? Quan es fa l'elecció del president, el 10 de desembre de 1848, el que surt elegit és Lluís Napoleó Bonaparte, que és nebot de l'emperador Bonaparte, del Napoleó, i que havia creat un partit que es deia el Partit de l'Ordre. Ja dona idea de per on anaven. Però aquest Lluís Napoleó
tenia les idees clares i ell pensava, ell volia ser reelegit, ell volia, en el fons, superar la figura del seu oncle, i però l'Assemblea no accepta aquest canvi que ell proposa. Vist això, què fa el príncep aquest president? Doncs prepara un cop d'estat. I el 2 de desembre de 1851 pren militarment els llocs de l'estat i convoca un plebiscit. Un plebiscit que, amb trampes i rodolons, doncs guanya i, per tant, el modifica la Constitució que li permet allargar el mandat durant 10 anys. Bueno, però oficialment i de cara a la gent encara segueix la República. Però això s'acabarà el 7 de novembre de 1852 quan el Napoleó aquest, Lluís Napoleó, diguem-ne allò carregat de raons, segons ell, clar, i envalentonat, convoca un nou plebiscit que fa que la República es converteixi en un regne i ell passi de ser president de la República a emperador dels francesos amb el nom de Napoleó III. Serà coronat el dia 2 de desembre de 1852, curiosament, el mateix dia, i triat expressament així, el mateix dia en què el seu avantpassat Napoleó Bonaparte va ser també coronat emperador. Per tant, adeu República. I com que tot això, més o menys, tenia el seu epicentre, havia passat a París, doncs, bueno, hem buscat una cançó que parlés de París. I sobretot que parlés del París quan s'emprenya, no? Quan es revolta, recordant una mica el maig del 68. De tota manera, la cançó és una cançó una mica més antiga del 68, és una cançó de la Mireille Mathieu que porta per títol París en colère, és a dir, París emprenyat. És una cançó que en un moment determinat es va convertir en una mena d'himne que cantaven quan precisament hi havia les revoltes de París. Per tant, aquí us deixem amb Mireille Mathieu, París en colère.
On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, 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 vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble.
De març del 1904, el dia que a la població nord-americana de l'estat d'Iowa, Clarinda, neix el músic Alton Glenn Miller. Glenn Miller, que era fill d'una família més o menys amant de la música i que el seu pare li va regalar,
quan era petit, quan tenia 10-12 anys, li va regalar una mandolina que ben aviat va canviar per una corneta, també li agradava més bufar. Als 12 anys la família es va instal·lar definitivament a Colorado i allà el noi va fer el darrer canvi d'instrument substituint la corneta pel trombó que tocaria ja tota la seva vida, començant per la banda de l'escola on anava. Passat a la universitat, diríem que els seus estudis no són especialment brillants, de fet suspèn tres dels sis cursos que fa, i el noi, com que està molt aficionat a la música i dona audicions, que això també explica que els estudis no vagin massa bé, decideix dedicar-se a la música i s'uneix com a trombonista a la banda del bateria Ben Pollack, en aquells moments, doncs, absolutament a la cresta de la onada, que està de gira per Califòrnia i en la qual coincideix amb el clarinetista Benny Goodman. Ell continua a l'orquestra de Ben Pollack, que l'any 1927 agafa les cames i se'n va cap a Nova York, i el Miller, per tant, a darrere, i allà, com que ja actuen i ha començat el boom de la música i totes aquestes coses, ell decideix, al marge d'estar dintre de l'orquestra d'aquest del Ben Pollack, decideix tocar pel seu compte a clubs, a programes de ràdio, espectacles, fins a l'any 1932. El 1935 coincidirà amb un altre músic que té una gran orquestra en Ray Noble, que li encarrega que creï una banda de swing. S'ha d'explicar que en aquell temps l'artista, diguem-ne, el jefe de la banda, doncs donava nom, però que tenia com una mena de franquícies, diguem-ne, no? Ell tenia una orquestra central, però llavors feia una orquestra per tocar jazz, una orquestra per tocar música de ball, una orquestra per tocar... I cada una d'aquestes amb els seus corresponents músics. Per tant, ell era jefe d'una multinacional. Bé, doncs aquest, el Ray Noble, li encarrega que creï i que dirigeixi una banda de swing que pugui actuar en petits locals. Ell ho fa, però quan veu que allò és una cosa que, conxos, dona de si, té èxit, cada vegada és més famós, doncs el que fa és fer la seva pròpia big band. És a dir, agafa l'any 1938, agafa uns quants músics i diu, escolta, va, fem una big band que actuarem en locals petits, com actuava la del Ray Noble, però que té grans èxits. Comença tenint un primer èxit, és Serenata a la llum de la lluna, i que aconsegueix, a més, un contracte al casino de Green Island, a Nova York. I això, doncs, bueno, ja comença una carrera d'aquest grup, d'aquesta big band, una carrera fulgurant que triomfa a sales de ball i tal. A més, troba l'aliat inconmensurable de la ràdio i hi ha un patrocinador, que són els cigarrets Chesterfield, que paga, diguem-ne, un programa de ràdio que es transmet de costa a costa i que el fa absolutament famós. Tan famós que el 1937 ell decideix crear ja també, com feia el Ray Noble, tenir una segona banda, el Glenn Miller Orquestra, amb la que es dedicarà exclusivament a gravar discos. És a dir, ell té diverses orquestes, una per poder actuar allò en plan Big Band, una altra per petits grups, i després una tercera orquestra que és la que grava per RCA Victor o per la Voz de Su Amo, que, bueno, va tenint èxits i que ocupa els primers llocs de les llistes de música popular. Només perquè tingueu una idea, l'any 1940 publica la seva cançó mítica In the Mood, en forma, i aquesta cançó estarà 15 setmanes seguides, és a dir, pràcticament 4 mesos, al número 1 de les llistes de discos votats i tal, i quan s'acabi el seu regnat entrarà una altra cançó d'ell, Tuxedo Junction. També ell, per exemple, l'any 1941, el 10 de febrer concretament, obtindrà el que és considerat com el primer disc d'or de la història de la música moderna, que es concedeix per la cançó Chattanooga Choo-Choo. Bé, ell està a la cresta de l'èxit, però arriba la Segona Guerra Mundial i ell considera que ha de enrolar-se a les forces aèries, allà el fan capità d'entrada, i la seva funció, doncs, no és la d'anar a tirar tiros, però sí la d'anar a fer concerts per les tropes que estan destinades a Europa i que la guerra els hi sigui una mica més suau. La cosa funciona i que en el moment en què s'allibera París, l'Estat Major diu, bueno, doncs ara faràs una gira de 6 setmanes per totes les ciutats europees que fins ara portem alliberades i t'apugem el càrrec militar i ara ja ets major i començaràs a París. Ell tot això ho fa i ho planeja des d'Anglaterra, d'on surt el 15 de desembre de 1944 amb un avió de l'aeròdrom anglès de Twinwood per anar cap a París, però aquest avió mai arriba al lloc. Però el govern, o vaja, no el govern, l'exèrcit nord-americà no vol fer pública la notícia de que ha desaparegut perquè corren rumors de que si podia ser un espia, si podia ser no sé què i tal. I fins al 24 de desembre de 1944, l'avió s'havia enlairat el dia 15, no reconeixen que el programa de Nadal de la BBC, que sempre es retransmitia, no serà dirigit per Glenn Miller, sinó que serà dirigit per Jerry Gray, que és el subdirector de la banda. Amb tot això es disparen els rumors, des de que ell havia arribat a París, però que s'havia anat amb senyores d'aquestes de mala vida, i en un bordell alemany havia sigut apunyalat per una d'aquestes senyores. També el que, bueno, havia hagut un problema amb el fred, el carburador, es havia bloquejat el carburador, l'avió havia caigut, però la més acceptada de totes és que l'avió, el seu avió, que volava baix, va ser accidentalment enfonsat pels propis bombarders anglesos, que tornaven d'una expedició a Alemanya i no havien llançat totes les bombes, i per no gastar tanta benzina sobre el canal de la Mànega van acordar llançar les bombes que els havien sobrat. Amb la mala sort, sembla ser que el avió de Glenn Miller passava per sota i va de bum, li van caure a sobre. Dic se suposa, perquè a hores d'ara la cosa no està clara. De fet, la banda continuarà activa sota la direcció de Jerry Gray durant un any, fins al 13 de novembre de 1945, quan s'acomiadarà del públic amb un concert davant del president Truman a Washington. Un concert que, naturalment, es va dedicar a una figura, Glenn Miller, que, penseu que en 4 anys va aconseguir 16 números 1 i 69 cançons col·locades entre les 10 primeres dels rànquings, no? Superant encara el posterior, clar, naturalment, Elvis Presley i els propis Beatles. I com que ja hem dit abans que la seva cançó, el Chattanooga Chuchu, és la cançó que té el privilegi d'haver rebut, segons diuen, el primer disc d'or de la història de la música, no podíem acompanyar aquest record a la figura del mític Glenn Miller amb una cançó que no fos Chattanooga Chuchu.
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga.
Chattanooga, choo-choo.
Won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga.
Get aboard.
Chattanooga, Chattanooga.
All aboard.
Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga, choo-choo.
Won't you choo-choo me home?
Chattanooga, choo-choo.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
2 de març de l'any 1946, el dia que el mític dirigent comunista Ho Chi Minh és elegit president de la República del Vietnam. Encara que ja veurem que això hi ha interpretacions. Però bé, en qualsevol cas, diguem que el Ho Chi Minh, així l'anomenarem, en realitat es deia Nguyen Xinh Cung, però per no complicar-vos la vida seguirem parlant de Ho Chi Minh. Era fill d'un erudit, un mestre confuci, de confucià, i que era, a més, magistrat imperial, però que va ser degradat per un abús de poder comès contra un senyor poderós, el que va condemnar a rebre 102 cops de canya com a càstig per una infracció que havia fet, i, per tant, el van foragitar. El seu pare, llavors, es va negar a servir la burocràcia imperial perquè, com que ja estaven una mica amb els francesos, ja els francesos eren els que tallaven el bacallà en aquella regió, doncs no està sotmès a la seva tirania i ho va inculcar això en el seu fill. Però al mateix temps li va proporcionar una educació francesa a diversos liceus colonials perquè no volia que el seu fill, o sigui, volia que el seu fill tingués cultura. De fet, al seu fill li van agafar tantes ganes de viatjar a França que va intentar marxar, però en aquell moment les autoritats franceses, com que necessitaven mà d'obra, havien prohibit als natius vietnamites que poguessin sortir del país, i ell tampoc podia sortir. Però ja va començar a demostrar les seves habilitats quan es va presentar amb identitat falsa amb un vaixell francès que el va contractar com a ajudant de cuina, i cap a dalt al barco que puges i cap a França que te'n vas. Va passar per Marsella, va passar per l'Havre, va passar per Londres, i quan va tornar a Marsella va sol·licitar sense èxit entrar a l'Escola d'Administració Colonial Francesa, perquè va dir, calla, que aquí en trobaré. I es va dedicar llavors uns anys, entre 1911 i 1917, a recórrer Europa. Tornat a França, es comença a interessar per la política i es posa sota el xupluc del Partit Socialista Francès, unint-se a un grup de patriotes vietnamites que s'ha constituït a París i que s'acosten a les tesis del marxisme, de tal manera que ell participarà en el Congrés Fundacional del Partit Comunista, el desembre de 1920, i el 1922 començarà una publicació, el Pària, es deia Le Paria, el Pària, destinada als membres de vietnamites o de la zona del sud-est asiàtic que resideixen a França. I allà publica articles a favor de la independència i tot això. Amb tot plegat, es va acostant cada vegada més al comunisme, i el 1923 viatjarà a Moscou a diversos congressos de la Internacional Comunista, i allà, doncs, el fitxarà el conseller Borodin perquè l'acompanyi com a traductor i ajudant en un viatge d'organització que té previst fer a Xina. Però, quan que aprofiten el fet que està a Xina, el Comintern, és a dir, el Comitè Central del Partit Comunista, li mana, diguem-ne, que vagi a l'escola militar de Wang Pu, que està dirigida en aquell moment pel que serà el president de la Xina en teoria nacionalista, el Chiang Kai-shek, a ensenyar com a professor de guerra revolucionària. Ja veieu quina fama anava tenint el Ho Chi Minh. De fet, el 3 d'abril de 1927, quan el Chiang Kai-shek es treu la mascareta o la màscara i mostra que és un reaccionari i ataca els comunistes de tota la seva influència, fan una gran matança, el Ho Chi Minh aconsegueix escapar-se'n, passar a la clandestinitat i allà començar a organitzar la revolució a Xina, junt amb el Mao, a Siam, i fundar el Partit Comunista del Vietnam. Amb tot això és, naturalment, detingut, quan es trenca Xina, entre comunistes i no comunistes, doncs ell és detingut i, mentrestant, el Vietnam, el seu Vietnam, ha passat a mans del Japó, que ha entrat al país, i ell està allà. Un cop alliberat, torna, a l'any 1940, tornarà a Vietnam i allà es començarà a practicar la lluita de guerrilla, allò que havia ensenyat a l'acadèmia aquesta. Durant els 5 anys que duri l'ocupació japonesa, fundarà el Viet Minh, el Front d'Alliberament del Vietnam, i un exèrcit guerriller que dirigirà el mític general Giap, que els francesos recorden molt bé. Els francesos, quan veuen que la guerra s'està acabant, intenten recuperar l'imperi colonial i tornen a envair el país, en concret, envaixen la part sud del país. Mentrestant, a la part nord, els guerrillers vietnamites de Ho Chi Minh han fet fora els japonesos del nord i proclamen la independència nacional de tot el territori el 2 de setembre de 1945. El 2 de març de 1946, amb el Ho Chi Minh de president. Però, clar, ells volen tot Vietnam. I no s'ha d'oblidar que la part sud està ocupada per França. Per tant, ja tenim aquí el conflicte, ja tenim instal·lada aquí la guerra amb França, que durarà 9 anys, fins que França, ja incapaç de mantenir el seu imperi colonial, demanarà ajuda als Estats Units, que li donaran, però que no evitarà la famosa i mítica derrota de Dien Bien Phu del 7 de maig de 1954, que convertirà a Ho Chi Minh en president, però no de tot el Vietnam, sinó de la República Democràtica del Vietnam, allò que eufemísticament dèiem Vietnam del Nord i Vietnam del Sud en aquella època, no? Allà, Vietnam del Nord començarà a posar la reforma agrària i totes les mesures d'esquerres, doncs, que el caracteritzaven. Per què? Perquè hi ha prevista una reunificació. Hi ha previst que el nord i el sud s'acabin reunificant amb el vistiplau de la ONU i totes aquestes coses, però al sud es produirà un cop d'estat d'un general prooccidental, Ngo Dien Diem, que independitzarà el sud perquè tindrà el recolzament de la CIA i dels Estats Units, evidentment, i crearà Vietnam del Sud. Els acords de Ginebra, doncs, legalitzen aquesta situació. Però el Ho Chi Minh, naturalment, no està content amb això i dona suport a les guerrilles de Vietnam del Sud que formen el Front Nacional d'Alliberació i el Viet Cong, que emprenen la lluita, continuen la lluita contra els Estats Units, que ja s'han enfocat allà dintre, que han enviat una força militar, i per tant, sobre la famosa i mai prou ponderada guerra de Vietnam, que acabarà el 1975, després que els Estats Units es retiri 2 anys abans, el 1973. Però, mentrestant, el 2 de setembre de 1969, haurà mort a Hanoi Ho Chi Minh, d'una tuberculosi que tenia de les seves èpoques de guerriller i de tot això, i malgrat el seu desig de ser incinerat i de que les seves cendres s'escampessin per la selva, doncs serà embalsamat per ordre del govern i quan s'unifiquin els dos països, doncs li rentaran tots els homenatges haguts i per haver, fins a portar-lo en un mausoleu i deixar-lo en un mausoleu a la ciutat de Hanoi. I com que el Vietnam, doncs, és una guerra que es va acabar o va tenir d'entrada una revolució, hem recordat la mítica cançó dels Beatles, aquell Revolution, que tant i tant ens va fer cantar. Potser no ballar, perquè no és una cançó ballable, però sí cantar com a himne moltes vegades quan demanàvem aquesta revolució. Per tant, aquí teniu els Beatles, Revolution.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. You say you got a real solution. Well,
asked me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right.
Tres de març de l'any 1605, el dia que mora a Roma el papa italià Climent VIII. Dic italià perquè el noi era fill de la regió d'Alfano, a Pàdua, era fill d'un juriscultor, d'un gran... i va néixer com Ippolito Aldobrandini. Ippolito Aldobrandini, d'una distingida família, que era un advocat florentí, que era el governador de la regió de Fano, i que tenia també un germà que, com ell, va passar per la fase de cardenal. Ell va arribar a papa, el seu germà no. El Climent aquest, diguem-li Climent ja d'entrada per evitar més dispersions, estudia jurisprudència a Pàdua, a Perússia, a Perussa, a Bologna, i entra al servei del cardenal Paelotti i es dona a conèixer com a jurista, arribant fins i tot al Tribunal de la Rota Romana. El 1580, ordenat sacerdot, puja dintre de l'escalafó, té un mentor espiritual que és Sant Felip Neri, que li fa de bo, per dir-ho d'alguna manera, i aconsegueix, amb només 5 anys, convertir-se en cardenal prevere de Sant Pancràs, i que el govern dels estats pontificis, és a dir, el papa, li encarregui algunes missions, com, per exemple, el 1588, viatjar a Polònia. Allà ha estat empresonat l'arxiduc Maximilià III, que el van enganxar amb una emboscada, i el Segismond Vassa el té segrestat en la guerra que hi ha per qui es queda a Polònia, qui es queda al tron de Polònia. No? Ell va allà com a enviat del papa i aconsegueix que el Maximilià III sigui alliberat i, per tant, pugui continuar reclamant el tron polonès. Com que s'ha fet molt conegut i és un home que té importància, quan mora Innocenci IX, entre el 1590, l'any 1592, ell és molt actiu en el conclau que hi haurà després, perquè es convoca un conclau, i aquí és on surt la figura de Felip II, un conclau que el rei espanyol Felip II intenta manipular, com havia fet amb els dos anteriors, perquè surti un papa que li vagi bé amb ell. Però el col·legi cardenalici ja està fart de les ingerències de l'estat espanyol o del rei espanyol en els seus assumptes i a les possessions vaticanes, i per tant fa mans i mànigues i al final aconsegueix que sigui elegit el cardenal Aldobrandini, és a dir, el nostre Climent VIII, que agafa aquest nom, i que comença a governar Ja amb una història una mica complicada, perquè el 1594 hi ha una controvèrsia entre jesuïtes i dominics sobre la publicació de les obres religioses, en concret una publicació d'un jesuïta sobre la concòrdia del lliure albir i els dons de la gràcia, que el debat està en si el llibre es pot publicar o aquest llibre ha de passar alguna mena de control. I, sota la influència de Climent VIII, evidentment el que s'aprova és que, però després de 9 anys de sessions, no us ho perdeu, és que el llibre, qualsevol llibre de religió que es publiqui, ha d'estar avalat per el Sant Ofici, per la Inquisició, vaja, en definitiva, no? Però la gran tasca de Climent VIII, i per això havia estat nomenat, diguem-ne, és alliberar l'Església de la influència del rei espanyol, del Felip II. Perquè l'Església en aquells moments tenia un conflicte. Des de l'any 1572, que es van produir a França els fets de la nit de Sant Bartolomé, havia trencat, per dir-ho així, havia trencat relacions amb el Regne de França. Va, el papa d'aquell moment, el Sixte V, havia excomunicat el rei de França, l'Enric IV. L'Enric IV, emprenyat, doncs, havia abjurat del catolicisme i, per tant, l'imperi francès i els estats vaticans anaven cadascú pel seu compte i més aviat enfrontats en les guerres de religió que hi havien cada 2 per 3. Quan Enric IV es veu obligat a aixecar el setge de París perquè els terços espanyols van a defensar la ciutat i tot això, l'Enric IV se n'adona de la inestabilitat de la seva corona, que diu, bueno, si tots es posen en contra meu anirem malament, i decideix tornar enrere, fer un pas enrere, i diu, no, jo torno a entrar al catolicisme, abraço novament el catolicisme, torneu-me a batejar i tal, perquè així doncs, pensa que aconseguirà el recolzament del papa. I efectivament, el 25 de juliol de 1595, 2 anys després de tot això, en Climent VIII absol solemnament el rei, el reconeix com a rei legítim dels francesos i el readmet. Però no ho fa perquè sí, ho fa amb interessos. Per què? Perquè llavors pot aliar-se amb França en contra d'Espanya. I així aconseguirà, per exemple, el 1597, quan mora sense descendència el governant de la zona de Ferrara, Alfons II, el duc de Ferrara, el Climent VIII annexiona els seus territoris, els territoris d'aquest duc, els annexiona als Estats Pontificis. Quan Espanya diu, ep, que jo aquí també tinc dret a demanar i tot això, ell què fa? I proposa un candidat del rei Felip II, el que fa el papa és anar-se'n a veure el francès i li enviem soldats que així jo podré defensar-ho, el que Enric IV li porta els soldats i, per tant, el Felip II se l'ha d'enveïnar i ha de deixar que les tropes pontificis entrin a Ferrara i ocupin tot aquell territori ampliant els estats de pontificis. Un cop aconseguit això, Climent VIII, bueno, farà de política, llavors farà unes converses de pau entre Espanya i França, però ell ja s'ha quedat amb Ferrara, i que culminen el 2 de maig de 1598 amb el Tractat de Barbens. També a nivell d'Europa, doncs, promou aliances entre potències cristianes europees per frenar l'imperi turc. A Praga signarà un tractat que ho permetrà, encara que s'entri en la guerra turca, que no acabarà fins al 1606. I sobretot té algun aspecte fosc en la qüestió religiosa, perquè Climent VIII és el responsable del procés, la condemna i l'execució a la foguera de Giordano Bruno, el monjo benedictí que serà acusat d'heretgia i que el 17 de febrer de 1600 passarà per la foguera, obligant a Joan Pau II a demanar excuses un munt d'anys després en nom de l'Església. Amb tot això, el Climent VIII morirà a Roma, no passarà gaires anys de tot això, morirà a Roma el 3 de març de 1605, com dèiem al començament, i serà succeït per Lleó XI. I com que tot això anava lligat amb la ciutat de Roma, doncs hem buscat una cançó que parli de Roma i que despedeixi Roma, aquella famosa Arrivederci Roma, però abans ens volem acomiadar nosaltres, en Francesc Morgades, que us ha parlat, posant el burro al davant, el Toni Olivella, la Goretti Martínez i el Marc Pujol, que hem fet aquest 5 a la setmana, que us espera la propera, valgui la redundància, setmana, amb 5 efemèrides més per intentar
explicar-vos la intríngulis de cadascuna d'elles. Ara, de moment, nosaltres, i per tancar aquest programa com cada setmana, us deixem amb una interpretació del mític Arrivederci Roma per un italià que en el seu moment va tenir un cert èxit, no comparable al Claudio Villa, Adriano Celentano i tots aquests, però déu-n'hi-do. Renato Rachel, Arrivederci Roma. I nosaltres, per part nostra, fins a la setmana vinent.
T'invidio turista che arrivi, t'imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare. E mentre il sardo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Se rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quell'inglesina che un giorno partì. Io qui proprio qui l'ho incontrata, io qui proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sospirò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Voglio ritornare a via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove m'hai tenuta stretta stretta in braccio a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più, porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.